A Catalunya Ràdio és l'hora de les bruixes. Últimament proliferen discursos que presenten Occident i el món àrab com dues realitats incompatibles. Avui volem passar l'hora de les bruixes a Catalunya Ràdio amb una dona que ben segur que ens pot donar pistes per entendre l'origen d'aquests recels. Ella coneix bé la cultura àrab. En aquest programa ja sabeu que no parlem de qüestions esotèriques. L'hora de les bruixes és una hora per conversar, per fer-ho amb dones que destaquen, que van contracorrent i que ens poden explicar un munt d'històries interessants. I parlem sempre amb la feina de l'Alba Reich, de la Pilar de Pedro i de Miquel Jario. Margarida Castells és traductora de l'àrab al català i al castellà i professora de llengua i literatura àrabs a la Universitat de Barcelona. És llicenciada en filologia semítica. S'ha dedicat a l'estudi de la llengua i la cultura àrab, l'orientalística i la traductologia. Ha viscut a Síria, Líban, Jordània i Egipte. És autora del primer gran diccionari àrab-català, diccionari que va començar a elaborar amb Dolors Cinca ara fa 10 anys. Margarida, bona nit.
Hola, bona nit.
10 anys treballant per un diccionari.
Sí, efectivament, 10 anys. Vam començar el 1997 i l'obra es va acabar el 2007.
És habitual trigar 10 anys per fer un diccionari? És a dir, hi ha molta feina, molta recerca...
Per un diccionari sí, és força habitual. Justament és entre, es diu entre 6 i 12 anys, doncs ja és això. Hem arribat ben bé al límit, però Déu-n'hi-do, és molta feinada.
S'ha de buscar tota mena de paraules, girs...
Sí, sí,
és una feina molt completa, no?
És completa, és allò treballar amb les paraules, amb totes, i després amb la tria de paraules. Un cop ja ha triat el registre de llengua, doncs vinga, les paraules són les que són, no s'inventa res en un diccionari, però sí que s'explora, es tria, i en fi, i llavors es treballa molt a nivell lexicogràfic i també gramàtic en els exemples, etc.
S'ha d'ajustar molt també, suposo, no?
Sí, sí.
O hi ha marge?
Bé, els límits que té és sobretot també els que marca l'editorial. És a dir, quan és una obra, a partir de que ja té editor, també et marquen uns límits, un número de pàgines del qual pots passar més o menys, però no gaire. I llavors el format que ha de tenir és també un altre problemàtic, la qüestió formal. I amb l'informàtica ens hem trobat també amb problemes.
Sí?
Sí, sí. És a dir, els problemes els va donar la doble direccionalitat de les dues llengües en què treballava. No pas el que fos un alfabet diferent, sinó aquesta qüestió de la doble direcció. I que ens havíem de fixar a picar l'espai, per exemple, que en una llengua o una altra, depenia, perquè si no es desgavellava tot l'arxiu. I realment és allò que t'hi has de fixar i es fa difícil.
La frase em sembla que és seva, diu que fer aquesta feina durant tots aquests anys ha estat com fer una travessia per l'oceà, on pots trobar des de monstres marins fins a sirenes.
Efectivament.
Hi trobes de tot.
Sí, i això de l'oceà ve perquè és que justament en àrab, que és una cosa que m'agrada molt, la paraula diccionari, ve més d'una paraula ja, però dues, justament, i ben diferents. Una és camus i l'altra muhit. I amb dues volen dir oceà. És a dir, que el símil em va venir la idea d'aquí. És a dir, i la llengua es considera com un oceà. I a partir d'aquí, doncs, la idea de... Doncs vinga, travessem, fem la travessa en aquest oceà i això que t'hi trobes de tot, perquè hi ha moments, realment, amb aquest tipus de feina que dius que costa, que és difícil, l'has de compaginar amb d'altres, etc. Però també té moments bons i interessants.
Margarida, l'àrab és una llengua de futur?
De moment, les coses pinten que sí. És a dir, és una llengua ja de molt present, un present en viu i en que avança, i això fa pensar que possiblement, perquè és difícil sempre predir el futur, això és la llengua són sers vius i com la meteorologia o aquestes coses és impossible de preveure. Però de moment jo veig que sí, que almenys futur immediat en té i molt gràcies als canals de televisió via satèl·lit. Això l'ha fet engrandir molt arreu del món.
Què és l'àrab?
L'àrab és una llengua que pertany a la família semítica, del grup de llengües semítiques, de vegades també se'ls diu llengües afroasiàtiques. És potser d'entre de la família lingüística la llengua més parlada actualment en tots els seus registres i nivells, i una de les més conegudes, estudiades, històricament hi ha moltíssima documentació en àrab, segurament d'entre les llengües semites que no són mortes, potser al costat de l'hebreu, però que ha tingut una trajectòria diferent, avui dia són també les més estudiades, etc. I és una llengua que, des del nostre punt de vista, no? Que la primera cosa que atreu és que té un altre alfabet diferent i molt bonic. És a dir, que estèticament és un alfabet bonic. La fonètica és difícil, d'altra banda costa molt de pronunciar, és un dels problemes dels estrangers, a canvi d'això que és bonica les lletres, però els sons són dificilíssims. Complicat. I després és una llengua que funciona, com d'altres de la seva família, en un altre sistema diferent del nostre, que sobretot la clau és el que es diu morfologia derivativa. A partir d'arrels, que són consonàntiques, les vocals són poc importants, i amb la combinació de consonants es formen arrels, i de cada arrel es produeix tota una sèrie de derivats que donen totes les categories morfològiques. És una de les dificultats, però també, d'altra banda, penso jo, és una part que té lúdica. Si tu agafes així, tu pots
passar... És l'atractiu que pot tenir, no?
Molt bé, i per exemple, dona molt, molt de joc.
L'àrab és llengua oficial a 20 països, cooficial almenys en uns altres 6, també és una de les 6 llengües oficials de les Nacions Unides, i també és la llengua litúrgica de l'Islam.
Exactament.
Hi ha molts variants, però?
Sí. Sí, sí, té molta variabilitat, com tota llengua que és tan extensa. Evidentment, ara hi ha un àrab estàndard, que és el que en el diccionari s'ha triat, és a dir, si no hi havia encara res, un gran diccionari àrab català, calia començar per la llengua estàndard, la llengua comuna que s'estudia al col·legi, i també que és la que sona en programes televisius, com ara els noticiaris, etc. I en d'altres, o algunes sèries de televisió, pel·lícules que s'hi doblen, o originals, de producció original, és l'àrab estàndard. Ara bé, llavors, hi venen totes les variants geogràfiques, regionals, els idiolectes, ja, i té molta variabilitat, perquè el que és el domini lingüístic estricte ja és amplíssim. Per tant, del Marroc a l'Iraq o al Iemen, ja tenim tres variants molt diferents, i a vegades, sobretot entre Orient i els orientals i occidentals, dificultat d'intercomprensió, és a dir...
Entre ells.
És a dir, el problema sobretot és dels orientals que no entenen els occidentals, perquè la llengua de prestigi, òbviament, ve d'Orient, això és ja més una qüestió sociolingüística, i no es molesten gens en voler entendre els occidentals, cosa que al revés sí que passa. Tots els occidentals, encara que no és el seu dialecte, entenen els orientals.
Si ens volem situar, quan parlem del món àrab, de què parlem?
Jo crec que és un concepte, podríem dir geopolític, que depèn d'un concepte lingüístic. És a dir, el món àrab s'ha agafat als països en què la llengua parlada, en qualsevol de les seves variants, és l'àrab, amb tota la cultura que vehicula. Voldria distingir-ho sobretot del concepte religiós. Una cosa és el món musulmà i l'altra és el món àrab. Musulmà seria, doncs, un concepte...
Clar, perquè àrab no és musulmà.
No és. És a dir, no treu això...
Perdona, i àrab no és islàmic?
No. No, 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 les paraules volen dir, cada una vol dir coses diferents. Una es refereix a una qüestió lingüística, cultural lingüística, i l'altra religiosa,
altres vegades hi ha paraules
cultural.
Que de tant fer-les servir fins i tot es gasten i perden l'essència.
Sí, sí,
no?
La qüestió
o
és que...
O les confonem.
Les confonem, sí, això ho confonem moltíssim. I es veu clarament, si tu veus un mapa del món islàmic, a més, o de països amb majories islàmiques, és molt més extens que el món àrab. Estic pensant en Indonèsia, un país de majoria islàmica que...
Per tant, utilitzem malament el llenguatge a l'hora de significar una cosa o una altra.
Sí, en aquest cas sí. I ja fa, és a dir, anys que em dedico a aquesta qüestió i anys que sento que hi ha gent que ho explica, però es veu que costa d'entendre, no? Perquè el que és àrab i el que és musulmà es confon moltíssim. Una cosa és que la llengua oficial, la llengua de l'islam, sigui l'àrab, i l'altra és que àrab vulgui dir islam. L'àrab és la llengua. I ja està. Com es faci servir és una altra cosa. I islam és una religió, que són conceptes ben diferents.
Com és que no hi havia cap diccionari àrab-català, català-àrab?
Per circumstàncies de la nostra història recent, és a dir, per començar bé, perquè hi ha el diccionari, també hi ha d'haver gent preparada, no? És a dir, hi ha un departament de filologia semítica a la Universitat de Barcelona, que és l'única a Catalunya, que funciona des de ja fa molts anys enrere. Estic parlant des de la postguerra, ja es van fer aquests departaments, però esclar, fins als anys 70 treballaven en castellà. I he de dir que el Departament de Filologia Semítica a Barcelona, en les seves diferents llengües, ha produït moltíssim, però clar, es treballava en castellà, i va començar a haver generacions que poguessin treballar també alhora l'àrab, l'hebreu o la llengua que sigui que estudiem allà, en català. Això va passar a partir dels 80, no abans. I més o menys ja És a partir d'aquí que es comencen a fer traduccions en català. Nosaltres, amb la professora que havíem començat el diccionari, que malauradament es va morir al poc de començar l'adolescent, que havíem fet també una traducció de Les mil i una nits, també com a obra completa, era el primer cop que es traduïa en català, i això va ser, recordo que vam treballar entre el 90 i el 95, va aparèixer en 1995, és a dir, tot l'Alcorà, tenim l'Alcorà traduït complet, amb una edició moderna, pel professor d'Alacant, Miquel de Palza, que va sortir l'any 2000, és a dir, ens estem incorporant ara amb tot, tot el que és la cultura clàssica, i per tant és lògic que també el diccionari
hi hagi
tret. I també veient
quina és la realitat que tenim al país i l'avinguda, doncs, de
sí,
persones...
Sí, això suposo que ha estimulat que... l'edició.
Sí, no?
Mm-hmm. És a dir, l'interès editorial,
és a dir,
que potser
client,
tens enrere...
És el client,
sí,
no?
Que potser tens enrere no hi fos, el fet que hi hagi aquesta visibilitat ara d'un món àrab, que és molt conflictiu i etcètera, el que vulguem pensar-ne, però que és... que hi és, que en parlem, que contínuament el veiem, i això abans no hi era, ha fet, és a dir, ha estimulat l'editor, aquesta part, que és important, sense la qual, llavors passa que les coses, per més que les treballis, es queden al calaix i no apareixen en públic. Però això ha servit...
Però ara hi ha una perspectiva de negoci editorial.
Sí, efectivament hi ha una perspectiva amb l'àrab, i ho he notat, el material didàctic, per exemple, que fem servir ha augmentat moltíssim. Una cosa que abans era habitual era que havíem d'anar a França a buscar material didàctic. Ara això ja passa cada cop menys. Diccionaris també és enfocats a tot tipus de públic, és a dir, vocabularis infantils, ja n'han aparegut dos o tres, etc. I tota mena d'aquest material d'aprenentatge.
Tot aquest material que ha d'anar bé d'aquest aprenentatge per una adaptació a una realitat diferent de gent que s'incorpora aquí, no?
Sí. És a dir, això depèn primer de la voluntat que hi hagi, i després ja aquí ara el material es troba. L'important, esclar, és la voluntat. I en això d'adaptació, bé, això és una qüestió, diria, hi som, és aquella que és difícil, per tots ho és, els d'aquí i els d'allà.
He utilitzat adaptació perquè sembla que la paraula integració molts cops no agrada o no s'ajusta a la realitat o a la voluntat de cadascú.
Sí, efectivament, i últimament també he vist bastants comentaris en aquest sentit d'integració, i potser és veritat que dius, qui es vol realment integrar? Sobretot qui ja té una cultura feta, tampoc et vols integrar, no es tracta potser d'això, però sí que dius adaptar-te com? Tan sols la curiositat de conèixer-la, valorar-la, fer que hi estiguis bé i fer que els altres estiguin bé amb tu, ja està, sense anar més enllà, no s'ha de canviar de
perquè
cultura.
Perquè aquesta també seria, per exemple, la realitat de la Margarida Castells quan viu a Síria, a Líban, a Jordània i a Egipte.
Exacte.
No sé si són per qüestions professionals, acadèmiques, de viure en aquests llocs, però en qualsevol cas convius amb una realitat que és molt diferent a la teva.
Exacte.
Quin és el paper que la Margarida fa quan està en aquests llocs?
Sí, jo primer que tot vaig anar a aprendre llengua. Jo havia estudiat aquí filologia, però em faltava la part pràctica, és a dir, el parlar.
I l'escoltar-ho, no?
Sí, escoltar i parlar i fer una immersió lingüística. La immersió lingüística va ser el primer incentiu. Ara, un cop allà, també vaig trobar feina, m'hi vaig instal·lar i vaig viure-hi. Amb tot el igual que puc viure aquí, he de dir que m'hi vaig trobar molt bé, cada cop més, és a dir, que és lo normal, al principi tens les dificultats des del no entendre's bé.
Del desconeixement del lloc on arribes, no?
Sí, el desconeixement del lloc, i després ja, amb el temps, doncs m'hi vaig anar adaptant molt bé, això que deies, adaptar-m'hi, sense necessitat de canviar la meva cultura, però aprofitant l'estada allà, moltíssimes coses, va ser interessantíssim, vaig aprendre molt, i he de dir que sempre no vaig tenir cap problema que no pugui tenir aquí, algun d'aquests burocràtics, que aquí també tens... I res més, vull dir, per la resta sempre vaig sentir respectada com aquí sóc, no vaig haver de canviar en els països que he viscut, atenció, no he hagut de canviar ni de vestit ni de res, perquè a vegades pel fet de ser dona diu, no t'has hagut de posar... No, només en circumstàncies que, bé, aquí també has de vigilar, és a dir, quan entres en una mesquita, no en totes, hi ha excepcions, però sí que en moltes cal posar-se un vel i en tenen allà a punt per deixar-te. Si no,
això també passava fa molts anys amb la mantellina.
Sí, es posaven la mantellina, exactament. Sí. Les dones fan entrar a l'església.
Ara, això algú que ens escolti que sigui jove deu pensar que estem parlant... Bueno, també és veritat, també parlem de 30 o 40 anys enrere.
Sí, segurament de 30 o 40, però no són tants anys, eh?
Però se la posaven per entrar a l'església.
Sí, que se la posaven. Doncs és això, per entrar a un temple, un lloc sagrat... doncs t'has de vestir d'una manera, diguem, recatada. En el cas de les dones es tracta de posar-se bé. En el cas dels homes també hi ha restriccions. Si es va amb shorts, t'has de posar els pantalons llargs.
També passa aquí, si vas a alguna visita a alguna catedral, també potser sort no els accepten.
Sí, sí, s'ha de vigilar, és a dir, com entres en
un lloc d'aquests... I per tant, ser respectuós amb les tradicions...
I si ets respectuós, et respecten ningú... I vaig viure ahir, doncs, molt bé, tal com visc aquí. Amb certes coses he de dir que millor. És a dir, perquè, sí, pel nivell de vida potser que hi ha allà, que no és tan alt com aquí, sobretot els estrangers, podem viure ahir amb un nivell més altet del que vivim aquí. I jo sense, no estic parlant de cobrar cap sou gros, estic pensant justament quan hi era d'estudiant i tal, fins i tot llavors en poc passaves. I si estava bé, és agradable, la gent no és d'això de les presses, no hi ha tant nerviosisme, això ho vaig haver d'aprendre també. Al principi m'hi posava nerviosa pel fet de que...
Volies fer les coses de pressa.
I llavors vaig donar que no, que el millor és...
Funciona seguir el ritme d'allà.
Doncs ja està. I caram, es viu més tranquil, sí.
I ara això s'aplica aquí o no?
En el dia a dia aquí vols dir...
És a dir, en el seu dia a dia habitual laboral, la filosofia quina és? La que va trobar a Síria, Líban o Jordània?
No,
o ens hem d'adaptar a la que hi ha aquí?
No, aquí és diferent. Aquí m'adapto a la que hi ha aquí, però sí que és veritat que vaig aprendre que moltes coses que semblen importants no ho són tant, i per tant el treure importància et fa viure més tranquil, encara que m'adapto a allò d'aquí, però allò que dius a la meva manera, i si no es pot, no es pot, no passa res.
Per què li arriba aquest interès, no sé si pel món àrab o per la llengua o per aquest interès de filologia, és a dir, com s'arriba a acabar fent un diccionari català-àrab?
He acabat dedicant-me professionalment a l'àrab, però realment els meus interessos són amplis en aquest sentit. Jo sempre m'ha agradat, o sigui, des de l'aventura, els viatges, les altres cultures i les altres llengües, i com més rares millor. I en aquell moment, clar, potser si fos ara i hagués vist xinès, em hagués posat a estudiar xinès.
Probablement seria l'altra llengua, quan li preguntava llengua de futur l'àrab, potser l'altra llengua, si podem dir-ho així, de futur, probablement
sí,
és el xinès.
Aquesta, sí, realment, pel nombre ja que té de parlants, com a parlants, és el número 1 mundial. I de futur en té, efectivament.
I tard o d'hora.
Moltíssim, sí, sí, és d'aquestes potents, com són llengües fortes, com, sí, com l'àrab, com aquesta, el xinès. I és per això, ja et dic, podia haver set... En aquell moment jo vaig anar... La cosa va anar que em vaig anar a la facultat de filologia apuntant-me, quan ja havia decidit fer filologia, i no anava amb una idea massa clara, però en el tornoló d'anuncis vaig veure que hi havia una possibilitat que era filologia semítica, s'anava allà al currículum que calia fer, i em va crear l'atenció el nom. Dic, oh, quin nom més curiós. Sobretot es feia àrab i hebreu, i dels dos t'acabes especialitzant en un i altre.
I... Dos mons completament diferents.
Sí, sí, són dos mons amb coses iguals, però també diferents, i llavors enfrontats políticament, però, ui, històricament units, això sí, units en conflicte, sempre.
Aquesta és la sempre contradicció, no?
Sí, 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 sí. I doncs, com que possiblement llavors sí que, clar, de possibilitats de viatges n'hi ha molt més al món àrab, molt més ampli.
Aquí, ja, aquí, vaig aquí surt l'esperit aventurer.
Sí, sí, volgué anar a veure el terreny, i clar, hi ha molt terreny que pots anar. I recordo que el primer país que vaig anar és Tunísia. I allà vaig a Tunísia, si m'agrada, continuo amb aquest tema, i si no, canvio. I va ser així. I em va agradar moltíssim, i em va estimular ja per continuar, i no pensava tampoc dedicar-me professionalment, però suposo que ja era el destí. Que diuen que, en àrab diuen que està maktub, que vol dir escrit. Doncs és això, és que havia d'anar per aquí. I jo no, n'estic molt satisfeta.
Margarida, hi ha gaire expressions i paraules catalanes que tinguin arrels àrabs?
N'hi ha força. Sí, sí. En surten unes quantes. Hi ha un pròleg fet al diccionari que és de la professora Dolors Bramont del nostre departament de Filologia Semítica, i allà parla, hi ha una sèrie d'expressions, de paraules que ella esmenta. Ella precisament s'ha dedicat molt més en aquest tema, a esbrinar l'origen àrab de moltes paraules. La toponímia en tenim molta. L'onomàsticon Catalònia del Coromines, allà ho trobareu. Hi ha bastanta toponímia d'origen àrab, sobretot al Principat n'hi ha, però
totes les
Valencià,
ciutats
d'alt
alt,
sí, i els
comencen
Benis,
amb alt,
els Vini, Bani, Vieni, que tenen molt el País Valencià, moltíssim. I després, en quant a noms comuns, també hi ha tota una colla, des dels més coneguts com Cotó o Alfals, per exemple, d'altres no tant, com Tafaner.
Tafaner?
Sí, precisament s'ha estudiat i s'ha trobat el de Tahuner, el que remena la farina, i d'aquí ve el que es fica allò amb coses que no toquen. Després,
aquí s'embolica.
Sí.
Però Tafaner, aquí s'embolica, Tafaner és una mica més de curiositat, potser, no, també?
Sí, sí, sí. Aquí es poden haver juntat també en el mig, en el procés, perquè els processos aquests són difícils d'investigar i es fan hipòtesi, només. Es pot haver juntat un altre amb un llatinisme, etc. Però l'arrel és àrab. I després a la babalà, que és una expressió que m'agrada molt.
Sí, fer una cosa a la babalà, no?
A la babalà, que vol dir la bona de Déu en àrab, tal qual. És a dir, que a la bab, alà. Alà és conegut que és Déu, i bab seria porta, i ales seria literalment a la porta de Déu. El sentit, però, en què s'usa, a la bab alà, és el mateix que a la babalà. O sigui que és molt graciós. I n'hi ha molts, n'hi ha molts.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, 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 forces.
Tot això reflexa en el diccionari? És a dir, quan t'expliques una paraula, dius si hi ha aquests referents o no, és més literal?
Bé, el diccionari no és etimològic, és un diccionari bilingüe en què està ordenat per arrels, després dintre de cada arrel hi ha les paraules, les categories que en deriven, etc. I llavors es fan equivalents de paraules, és àrab-català. De moment encara no hi ha el català àrab, però aquest és àrab català.
Sembla que estigui pràcticament fet, si s'ha de fer al revés. Seria el negatiu, o no?
Bé, no, perquè no ben bé. En principi serà més fàcil
girar
el diccionari,
no?
Perquè hi ha feina feta. Però s'ha d'anar molt en compte, perquè es poden cometre, és a dir, no és automàtic. S'ha d'anar repassant entrada per entrada, i bé.
Quantes entrades té aquest diccionari?
Les entrades, que són les arrels, espera, a veure si me'n recordaré, perquè és que hi ha 40.000 o 41.000 paraules.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, però no recordo ara exactament, unes 12.000, em penso.
Que podeu treballar amb el sistema informàtic, tots els problemes que deies que hi havia.
Sí, sí, fixa't.
Que això, si anem anys enrere, suposo que havien de ser fitxes, no?
Sí, suposo, treballaven en fitxes. Jo també encara hi vaig treballar, quan estava aquí a Barcelona, en el despatx, feia el treball aquest d'informàtic, i després viatjava, pel que fos, també calia per feina, el que sigui, aprofitava per anar amb les meves llibretes, anar apuntant coses, i que després passava a tornar a Barcelona. És a dir, també encara el sistema fitxes em va anar bé, perquè de vegades, segons on viatges, la veritat, anar amb el portàtil i aquestes coses no m'agrada, són pesos i noses, i no em feia res. Vull dir, és molt més pràctic, un boli, una llibreteta, i llavors vaig apuntant, i ja ho treballava informàticament a Barcelona. Però sí, sort n'hi ha hagut, sí.
Doncs estem conversant avui a l'Hora de les Bruixes amb la Margarida Castells, que és coautora del primer diccionari àrab-català que ha publicat Enciclopèdia Catalana. Ja sabeu que és habitual que les nostres convidades ens facin alguna proposta musical. Si et sembla, Margarida, ara n'escoltem una d'aquestes.
Amic, tu que tan estimes, no em diries que Yeah.
A Catalunya Ràdio, l'Hora de les Bruixes, amb Santi Carreras.
I conversant avui amb la Margarida Castells, que és la coautora del primer diccionari àrab-català. Amb ella coneixem doncs, elements, referències al voltant de l'àrab, del català, d'aquesta relació entre aquests dos idiomes, i també parlava abans d'un àrab estàndard, que és el que contempla aquest diccionari, l'àrab dels mitjans de comunicació. Deu ser l'àrab que aquí, si sintonitzem la Yassira, vull dir bé, no?
Sí, exacte, el Jazira.
És la que utilitza?
Exacte, és la llengua del Jazira. Per definir-la d'alguna manera ja es fa així a vegades directament. Es diu media àrabic en anglès o la llengua del Jazira. De fet, el Jazira ho cuida molt, l'aspecte lingüístic. És una cadena que ha contribuït molt a que l'àrab estàndard fos conegut per capes de població que, en no poder anar a escola, abans hi tenien difícil accés i estaven sempre fora de moltes coses. En quant a la vessant oral, ha servit moltíssim, i llavors és una cadena que forma el seu personal i cuida la llengua.
I l'àrab, Margarida, és una llengua que tapa altres llengües?
Bé, sí, efectivament, perquè l'àrab, amb la força que té, que li dona moltes vegades la vessant religiosa, és a dir, el fet que sigui llengua oficial de l'islam en molts llocs, s'ha convertit en la llengua, o és de l'administració, a més ho és de la religió, és de la llengua oficial, i amb la seva força, en segons quins llocs, doncs, com en tants d'altres dominis lingüístics passa, és la llengua que es menja les altres. I les altres són les minoritàries que costa subsistir al seu costat.
Més d'un cop en imposició.
Sí, tant. Més d'un cop en imposició, o gairebé sempre. Aquestes qüestions sempre són polítiques, però en imposició. Hi ha els casos, per exemple, a Orient, les minories que hi ha, que poden ser doncs, minories des de llengua turca, minories de llengua siríaca, que és l'arameu, un dialecte de l'arameu, etc. Ho tenen difícil perquè per subsistir. Allà, el kurd hi ha més parlants.
I el mateix Marroc, també.
Després, si ens anem cap a Occident, tenim la qüestió de l'amazic o bereber, sí. que l'amazic o bereber són molt més potents, he parlat que no pas aquestes minories que he dit a Orient. Allà a Orient ho tenen més difícil, potser. Però aquí han tingut moltes dificultats, però són potents. I aquí,
tot i així, els hi falta el reconeixement.
En la immigració marroquina, exacta. Últimament, he de dir que ha canviat una mica l'actitud oficial per una qüestió, és a dir, els governs d'aquests països estan assetjats per l'islamisme radical que s'està estenent i pujant molt, i han volgut utilitzar la població bereber, és a dir, fer-los contents per veure si així poden contenir aquesta onada d'islamisme. Si no fos per aquest motiu, no és cap motiu d'interès ni molt menys, o vull dir, o sí que hi ha hagut interès, sempre polític.
Tot i que abans m'ha dit que no és un fet que la preocupés, quan diuen, no, és que l'autora del diccionari àrab-català és una dona, a Catalunya suposo que cap sorpresa, en el món àrab?
No. Ara mateix no crec que hi hagi sorpresa, perquè en el món àrab en general hi ha moltes dones que estan fent moltes coses. És a dir, allà potser seria, però tampoc, és que ho estic pensant, i no, el nivell d'universitàries, de professores, és alt, depèn de països, hi ha moltes diferències. Una cosa són els països petroliers.
Per tant, potser també carreguem una mica aquest estereotip? És a dir,
sí, el carreguem.
L'utilitzem?
Sí, i després, bueno...
Tot i que la realitat és la que és,
sí,
en molts
sí,
llocs.
Sí, la realitat és la que és. I en molts països, caram, hi ha països que jo simplement no puc entrar, perquè no vaig amb marit i no tinc el permís i no sóc tècnica de no sé què, és a dir, els països rics de l'àrea, sobretot estic pensant en Aràbia Saudita, que és dificilíssim aconseguir un visat turístic, pràcticament impossible, una dona encara menys, i és on hi ha una de les situacions de la dona més terribles, penso jo, i en canvi menys retretes per part d'Occident. Sí que de vegades hi ha alguna notícia que és tan esgarrifosa que és que no hi ha d'altra, però jo crec que se'n parla poc. Es parla massa d'Iran, es parla massa de fins i tot de Síria, perquè són del teòric eix del mal,
perquè,
i aquests que sí
que hi ha un component econòmic,
que
suposo,
són,
no?
Sí, exactament, anem a parar el mateix, o sigui, com que hi ha acords petroliers, muts i a la gàbia, i on hi ha una situació flagrant, és a dir, la dona ha d'anar, però allà sí, per llei, sortir poquet, tapada
no
de cap
conduir,
a peus, no pot conduir, no pot fer gairebé res. És a dir, sí que està, pot anar a la universitat, però l'universitat femenina, absolutament controlada, i llavors ja no hi ha camp de treball, és simplement formació, perquè tenen tants diners que alguna cosa han de fer, però francament allà és dolenta. És dels que assenyalaria com pitjors. Al costat d'això, d'altres com Síria, en què una cosa és, efectivament, també ha pujat l'islamisme radical, però és un fenomen que s'està produint arreu. I sobretot en l'islam, que està fora, moltes vegades, dels països on oficialment és religió. Que hi ha molts factors que han contribuït, i allà també passa, però tot i això, és un país que té un altre tarannà molt diferent del que hem dit abans d'Aràbia Saudita. És mediterrani, és molt més relaxat, i allà no he tingut mai problema d'anar vestida així, igual com vaig aquí, sense més.
Conèixer la llengua suposo que també et fa conèixer la realitat que l'envolta, no?
I tant,
En el fons et fa també un expert de la situació social que viu aquella llengua.
Sí, sí, perquè comentes amb la gent i ho veus des del punt de vista d'allò, de la població, no? I no, naturalment no és la població critica el poder, amb dificultats, en societats no democràtiques,
amb
veu baixa, però entres fins i tot, sabent la llengua, i entres en aquest tipus de coses. I el parlar en baixet, a vegades parlen amb més confiança amb un estranger, en aquests països, que no en els propis compatriotes, que no saben mai si són de la policia,
calcen, no?
Sí, o si diuen la veritat. Llavors, a vegades et diuen més coses d'opinions personals i, clar, entres d'alguna manera en la realitat bastant més a fons del
per
que
tant,
faria
quan,
sense saber la llengua.
Quan fem aquesta caricatura del món occidental i el món àrab i aquest enfrontament, bé, ho estem reduint tot a la mínima expressió, no?
Exactament, molt mínima, perquè és que...
És a dir, que clar, hi ha més punts de trobada que d'enfrontament?
Si vas a mirar la història, l'enfrontament mateix és una trobada. Vull dir que ens hem trobat i ens hem barrejat moltíssim. Justament aquí estem en un lloc d'un barreig, seria impossible de destriar ja d'on venim, les nostres, entre àrabs, jueus i d'altres, etc. Que la barreja ha sigut sempre. I llavors, bé, hi ha moments, èpoques històriques en què sí que interessa, i llavors es fomenta, diria jo. El que hi ha, evidentment, que hi ha diferències en aquest món entre les diferents cultures humanes, no? Però a vegades interessa manipular aquestes diferències cap a un sentit. Jo m'agrada veure-ho com una cosa divertida, m'agrada que hi siguin, perquè si no seria un avorriment total.
Arriba una cresta,
però caram,
la
es manipula
apareix
sempre pel cantó de la violència. I ara estem en un moment molt delicat, penso jo, desgraciadament. Els fanatismes religiosos estan d'alça, estan d'alça, i llavors això, el que no ho és, ha de fer veure que ho és, perquè té por, i ja hi som.
I això, algú que ha estudiat la llengua, com ho interpreta?
Bé, pel fet d'estudiar la llengua, si he pogut accedir a això, a parlar amb la gent d'aquests països d'allà, i allà justament, més que aquí, estan preocupadíssims. Hi ha capes de gent molt preocupada, intel·lectuals, gent que de la població baixa humil, que també està igualment preocupada, que no els hi agrada com estan anant les coses, però que tenen por. Això és el que he vist. M'ha fet veure aquesta travessant i em sap molt greu per tota aquesta gent, moltes dones que no estan d'acord. D'altres sí, vull dir, veus de tot, eh? També he parlat amb dones que la seva mentalitat és que estan molt d'acord amb tot el sí, tal qual és la tal via de l'islam, perquè l'islam té moltes vies i aquesta és una d'elles.
El tracte que reben.
I estan completament d'acord. Llavors, què els hi vols dir? Vull dir, molt bé, si és, fas el que vols, ja està. Però a mi em sap greu per les altres, les que no, que han de fer veure perquè, si no, clar, o són professores d'universitat o coses així, o simplement, res, la senyora que ha de sortir al carrer i que li sap greu o por. A vegades té por de no anar vestida d'una determinada manera, des de pel que diran o ara ja pel que faran. Perquè la cosa pinta, estem en aquest moment.
Però això passa allà i passa també aquí.
Efectivament. I aquí el reflex, jo diria que a vegades és més exagerat que allà. Possiblement perquè, com que ells també a tots interessa, i ells també plantejar l'enfrontament. Uns i altres, els que tenen poder per fer-ho, d'una i altra societat, interessa aquest enfrontament. I llavors aquí és molt clar. És a dir, tenen al tanto que vosaltres esteu a dins de a casa l'enemic. Per tant, heu de ser forts. Ho dic molt simplement,
sí.
Però ens entenem.
Però és un discurs que es mou, aquest.
Sí, 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 té. Es mou. I jo recordo com ha anat canviant la cosa des del principi, que començàvem a tenir migració de marroquins i tal, aquí quan venien aquí, i tendien molt a relaxar-se, i això va arribar un moment que es va haver acabat. És a dir, van començar a arribar imams, clergat, i començar-los a posar en ordre. I clar, és difícil, aquesta gent. És difícil perquè... En primer lloc, l'extracció social de la migració, doncs, és una determinada, més aviat gent humil.
Tot i que cada cop canvia molt, també.
Està canviant, per sort. I no, jo he de dir, per exemple, a la universitat tenim una part important de l'alumnat ja de gent, emigrants, de segona generació, gent vinguts de petit, que ara ja són grans, té bastants alumnes marroquins, algun sirià, algun egipci, parlant de l'àrab, esclar. I la veritat, cada vegada més, ara ja tots, parlen català, s'hi senten molt bé, tenen les seves opinions, alguns fins i tot molt en contra de la seva pròpia cultura, d'altres no, i volent-ho justificar tot. Hi ha de tot, i tal com la vida, hi ha varietat. I és a dir que també va canviant. I això també és inevitable. Per més que s'aboquin diners a fer el contrari, arriba un dia que la societat també es revela, i ja ho farà, però les coses al seu moment. Ara toca aquest altre, però bé, el futur pot ser diferent.
Margarida, i els filòlegs s'han de revelar o no?
Bé, els filòlegs ho tenen molt malament ara, perquè l'especialitat de filologia, bé, jo diria que com a especialitat, a veure, o els estudis que es fan a filologia desapareixen o ho faran, però ens queda poquet per conservar aquest nom, que és un nom que li tinc estima, en aquest nom de filologia, que és molt, ja diuen decimonònic, i ara no toca, i llavors ara es parla d'estudis d'aquest tipus, estudis d'aquests altres. Justament ara se n'està parlant del tema a la facultat, i no sé si serem humanitats, estudis lingüístics o...
Però teniu la impressió que filologia desapareix?
Sí, és a dir, el nom desapareix, el nom. Els continguts no és tan fàcil. És a dir, a veure, aquest tipus d'estudis tenen el sentit que tenen i algú altre els ha de fer, com ara per fer diccionaris.
I algú els vol fer? O és que hi ha una demanda baixa? Jo crec que... I per això es plantegen aquesta situació que es viu ara.
Que no és tan baixa, que potser ha baixat, però també s'han creat més especialitats i llavors la gent es reparteix més. La nostra especialitat ha pujat, però és clar, per més que pugi, si comencen a dir que el límit d'alumnes és 30, és que a vegades per certes carreres, això de dir 30 en una classe... Nosaltres, jo quan vaig llicenciar-me, parlo dels anys 80, érem 3, 4, i ara són 20, 25. Jo crec que això és pujar moltíssim. Per tant, no arribem als 30.
Un tant per cent molt elevat. És a dir, la quota està fixada en 30.
Sí, no està ben fixada encara, però et van fent amenaces d'aquest tipus i el nombre exacte no està fixat, però hi ha rumors i tots van per aquí. La qüestió del nom sí que això sí, s'haurà acabat ja a filologia, ni molt menys semítica, i no sé si seran estudis... Ja
dic, i això és símptoma de què? Que no anem bé?
No sé, no, tampoc voldria dir que no anem bé. Dels temps canvien i que aquesta història de tal com el concepte que hi ha ara de la universitat i de que s'ha d'adaptar a la societat que tenim, que penso que no hauria de ser, que és el nivell ha baixat molt, que està molt empobrida la universitat, però és un model que potser vingui més aviat tipus dels Estats Units, és a dir, que s'acabaran fent 3 o 4 universitats super elitistes i llavors un munt d'universitats que tant seran els títols. Però anem cap a aquest model. A mi em sap greu perquè no és el que m'agradaria i clar, és que lliga amb tota l'educació. Això és un problema que ja ve de fons.
Aquella carrera que no sigui rendible...
Això vull dir. És a dir, la que no sigui rendible, que això dels criteris de rendibilitat també és molt curiós o... els que els fixen a vegades, jo no sé si ho fan a vegades per anar en contra de certes coses, en lloc de promocionar dates, anar en contra, no sé qui ho fa. Però rendible en principi vol dir econòmicament, i si no surten els números, doncs no hi ha res a fer. I parles llavors de nivell, de ciència i tal, rarament t'escolten, perquè sempre hi ha el tècnic d'economia que acaba imposant la seva. Aquesta, ara mateix la realitat és així, i amb estudis de tipus allò, doncs, humanitats, lletres, la filosofia i lletres clàssica, ho estem patint molt. Amb això els de ciències no, a veure, no connecten el terreny, però no tant em fa l'efecte. Ja sempre s'ha tendit més a l'especialització, etc, però, caram, les carreres de lletres i sobretot, i això fer carreres de la filosofia, per exemple, que és ensenyar a pensar, que és importantíssim. No donar importància a això em sembla fatal. I així anem.
La Margarida Castells es mou en l'àmbit universitari i abans parlava del nivell, que té la impressió que el nivell és molt baix.
És baix, és que sí, dels anys, amb els anys que porto més he vist com ha anat baixant, per què? Perquè és que si no funciona la base, no pot, és a dir, si no fem bé la base de la casa, tot l'edifici trontolla. I, evidentment, ara l'edifici trontolla perquè hi ha un problema aquí d'educació.
No hi ha fonaments?
El nivell educatiu ha baixat moltíssim. Ja se'n parla, és un tema que se'n parla, però el problema és que cada cop s'escapa més de les mans i hi ha i cada cop costa més de posar-s'hi seriosament, és a dir, de tornar a posar-se molt seriós en el tema del nivell dels estudis i continguts i etc. i exàmens, i el que passa, passi, el que no passa res. La qüestió és també oferir alternatives, és clar. Però voler que tothom, vinga, tots, hem d'estudiar, de passar l'exigència de ser-hi, perquè és que ara ho patim molt nosaltres. És a dir, una carrera que trobes que ja no hauríem nosaltres d'ensenyar a redactar. És que som de lletres, no? És que som filologia en aquest cas, però història es troben igual, etc. Que resulta que els hauríem d'ensenyar ortografia i a redactar amb gent de 18-19 anys, que ha passat abans. Sap molt de greu. I clar, és que ara ens hi trobem moltíssim.
Però això s'arrossega de fa temps.
Doncs continua arrossegant-se i desgraciadament no millora. Fins al que he conegut jo ara, no millora. Va empitjorant, i encara en el meu cas, nosaltres, per exemple, tot el que és la part d'àrab, com que comencem de zero, més o menys ho controlem. Però l'altre, també cal, és a dir, cal fer redaccions a la part de... En aquesta carrera es parla d'història, de cultura, de molta literatura, cal fer redaccions, treballs de recerca, i és en aquest...
On ho notes?
Sí, quan un treball de recerca, etc.
Notes el bagatge.
Veus que està ple. Sí, i després també noto allò que ho he vist en general, ho he sentit comentar, la dificultat d'entendre la lectura.
La comprensió.
Costa. Ja no és tema d'àrab, sinó que és que en realitat, si fas llegir un article, per exemple, està en castellà o en francès o anglès, o anglès més ara que francès, que la gent domina més, domina teòricament. Perquè llavors et trobes que és que no s'ha entès el que s'ha llegit i per això llavors s'opina el que s'opina a classe o tal. I clar, llavors s'hauria de començar per fer tot aquest tipus d'estudis paral·lels o, bueno, potser una mica. Una solució sigui una que vaig veure a Jordània, a la Universitat d'Amman, que em va agradar molt, que allà tothom, el que va a la universitat, tothom, ha de fer, al costat de la carrera que faci, un curs de llengua, simultàniament, nivells de llengua. Com aquí que tenim això dels títols del català, tal, però allà és obligatori a la universitat, ningú va, tots. I em va semblar molt bona idea. O sigui que seria una idea possible tenir en compte i aplicar per solucionar aquest problema.
Ara el que tenim a l'Hora de les Bruixes és una altra de les propostes musicals de Margarida Castells, que avui conversa amb nosaltres, és la coautora del primer diccionari àrab-català. L'escoltem.
A Catalunya Ràdio, l'Hora de les Bruixes, amb Santi Carreras.
مولا خيمه ولدي طرونجي ويا ليلي شارعوا لي
Doncs entrem pràcticament ja a la recta final d'aquesta conversa amb la Margarida Castell. Abans parlàvem del fet de l'aventura, sí, que era un element que el té incorporat en la trajectòria professional, vital.
Sí, sí, sobretot vital.
Sí, no? I a més, un àmbit de professional és la traducció.
Sí, que també una traducció és un viatge.
Reconeguda, és a dir, la feina feta, reconeguda i premiada.
Sí, sí, la veritat és que estic satisfeta perquè he pogut fer, sobretot, el tipus de traducció que m'agrada, que és la literària, i crec que fins ara, bé, ja espero seguir fent més coses, però no em queixo, no, ha anat bastant bé.
Hi ha un Marco Polo àrab, no?
Sí, l'Ibn Battuta, de Tànger, del segle XIV.
Que també va traduir el llibre dels viatges, doncs, d'aquest personatge.
Sí, 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 aquí el vam traduir amb el meu company, el professor Manel Forcano, i ens ho vam passar molt bé, perquè, bueno, va ser justament, és que estàvem treballant a Síria, a la ciutat d'Alep, però, bueno, teníem un treball molt relaxat, és a dir, que era un projecte de la comunitat europea d'anar a classificar manuscrits en biblioteques, i anàvem només als matins. I allà, com que sembla que el temps s'estiri, a les tardes, normalment se surt, si és l'estiu sobretot, se surt al vespre i tal, perquè de dia fa calor, i a les tardes ens vam començar a dedicar a engrescar amb l'Ibn Battuta, que a mi m'agradava molt, i hi havia una traducció castellana, però jo el que volia era allò. Una traducció implica una lectura bé a fons, era conèixer a fons l'obra, i vam començar amb en Manel a traduir-lo al català i ens vam anar engrescant fins a acabar-ho. I és una gran obra de viatges. Jo estic satisfeta de que ara el públic la pugui conèixer, perquè és un dels grans viatgers de la història. Recorre molt més que no Marco Polo, després té parts de viatge molt interessants d'Àfrica subsahariana, que en Marco Polo no hi va, de l'Extrem Orient també, després de tota la part d'Aràbia, l'Oceà Índic. És un gran viatger, bueno, fou, és del segle XIV aquest viatger, Ibn Battuta.
Va sortir de Tànger i el que volia fer és anar a la
Meca. Sí, amb l'excusa d'anar, no? Quan tenia 21 anys, en principi així ens ho explica en el seu llibre, amb l'excusa d'anar a la Meca, i no el van veure, li van veure el peu a Tànger fins 25 anys després, perquè ja no va tornar. Després encara va tornar a viatjar més, però el seu primer viatge ja va ser aquest.
Per tant, és molt més popular Marco Polo.
Aquí sí.
Tot i que, diguem,
altres llocs no,
ha voltat menys.
Sí, perquè aquí ja l'hem fet el nostre model de viatger. Però en altres parts del món, món àrab, per suposat, però també el món turc, es coneix molt el viatger Ibn Battuta. I quan un és un rodamont, li diuen un Ibn Battuta. I a mi a vegades m'han dit, que m'ha fet gràcia, una Ibn Battuta, que Ibn en àrab vol dir fill de, i Ibn, filla de, que es posa correntment en els cognoms. No? I m'han dit això.
Per voltar.
Sí, per voltar. Tu voltes molt, sembles, i és la frase que diu, clar, allà és al revés. Marco Polo és una qüestió molt limitada.
I com va traduir les mil i una nits que li van dir?
Bé, xerrasat. Llavors, no, que va. Però sí, també va ser un altre treball que em va encantar. Aquest va ser, dic, amb la Dolors Cinca, i ens hi vam posar perquè ens agradava. Esperàvem que tingués... Ens agrada molt també l'èxit que va tenir posteriorment, però era perquè ens agradava i després ens el van editar. I és una obra encantadora, vull dir.
Sí, el vam començar a traduir abans de saber que algú l'editaria.
Sí, sí, sí.
Això també és un esperit una mica aventurer, no?
S'ha de tenir l'esperit aventurer i ser mig inconscient, suposo, i jove i amb ganes de fer coses. I...
La literatura àrab a Occident és prou desconeguda, no?
És prou desconeguda. Justament una de les excepcions és les Mil i una nits, per molts motius, que no tenim temps de ficar-nos-hi, però és molt desconeguda. Sobretot la literatura àrab contemporània és molt rica, i és tan rica, és a dir, amb noms importantíssims, que aquí són totalment desconeguts.
Doncs fem una cosa, per acabar la conversa, una recomanació d'un llibre.
Sí, sortosament ara n'han aparegut alguns d'interessants. Us en recomanaré dos, un en català i un en castellà, traduccions de l'àrab, i no pas fetes per mi, però que també m'agrada promocionar a altra gent que s'hi dedica. Un és de l'Elias Houri, un autor libanès, ha sortit La cova del sol, traduït per Jaume Ferrer, molt interessant. I l'altre és una autora libanesa, també, la Huda Barakat, ara que normalment viu a París i a altres llocs. Huda Barakat té un llibre molt bonic que es diu El llaurador d'aigües. Tenim una traducció catalana, però ara mateix l'últim que ha aparegut és El labrador d'aigües, traduït per Anna Gil, professora també de llengua ara per la Universitat Autònoma. És a dir, hi ha un grupet de gent que estem fent coses en aquest sentit i que m'agrada dir-ho també.
Doncs, Margarida, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Hora de les Bruixes.
Gràcies a vosaltres.
Tanquem el programa i ho fem com sempre. Us volem recordar que tenim una adreça de correu electrònic perquè ens feu arribar, si voleu, qualsevol comentari al voltant del programa o dels seus continguts. L'adreça és bruixes@catradio.cat.